Pagesos de diversos punts de Catalunya continuen a aquesta hora la seva protesta. Els tractors faran nit a les carreteres que mantenen tallades i demà avançaran amb diverses columnes fins a Barcelona. De seguida recorrem el mapa de les manifestacions.
Catalunya nit.
Demà declararà Dani Alves i el seu judici quedarà vist per sentència. Avui la dona del futbolista ha afirmat que va arribar a casa fent pudor d'alcohol, però la majoria de testimonis han reforçat les tesis de la denunciant. Un edifici de 5 plantes s'ha enfonsat a Badalona. No consta que hi hagi ningú atrapat, però hi ha 3 persones empadronades en aquells habitatges que no han estat localitzades. Dwight Gurruchaga va complir el somni de jugar a primera divisió de futbol i amb el club del seu cor, la Reial Societat, però tenia TOC, trastorn obsessiu compulsiu, i al camp de futbol li passaven coses molt estranyes que només sabia ell.
Entre todas las obsesiones que tenía, irracionales y absurdas, había otra también muy irracional, y era que tenía que cruzar todas las líneas con el pie derecho, en la calle, en casa y en un terreno de juego. Imagínate en un partido de primera división, o yo ya te lo propongo que lo hagas de aquí al coche, que ya te va a costar, imagínate en un partido de primera.
Ho explica Subcampeón, escollit llibre de l'any per la revista Panenka. L'entrevistarem al Catalunya Nit, no us ho perdeu, el dia abans que es presenti la biografia a la llibreria Altair. Són les 10 i 2 minuts. Ets a Catalunya Ràdio. Jo de tu em quedaria.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i els serveis informatius de Catalunya Ràdio.
Però jo entré aquí tant com pugui. I si s'ha d'anar demà a Barcelona, doncs me'n vaig a Barcelona. Penso en el futur del meu fill, que té un any i mig, i estic lluitant per ell i per tota la canalla que veig aquí, que necessita un futur millor que el del que tenim nosaltres ara mateix.
El pernil, un cop està curat, a tots ens agrada. Però abans d'arribar al pernil curat, primer hem de passar per una sèrie de passos, i això no agrada a ningú. La merda i la pudor no agrada a ningú.
Si nosaltres no tenim aigua per regar, l'aliment no arriba a ningú.
També ens arriben molts aliments de fora que no compleixen les mateixes normatives que tenim aquí. Hi ha molts països tercers que tenen permisos per utilitzar productes químics que aquí estan prohibits de fa anys.
Un 75% de la població de pagès té més de 65 anys. Si comença a demanar paperassa, pàgines web, vull dir, la gent es perd.
Que també es visibilitzin les dones en el sector, perquè no és que no hi siguin, sinó que sovint estan fent tasques menys visibles.
La pagesia i la ramaderia catalana es porten més de 14 hores mobilitzades. Ara en sentíem les reivindicacions. A aquesta hora es mantenen els talls algunes carreteres i demà al matí diverses columnes de tractors sortiran en marxa lenta cap a Barcelona. Confluiran a la capital catalana cap al migdia i a la tarda el president Pere Aragonès el rebrà al Palau de la Generalitat. Tenim companys desplegats a diversos punts de Catalunya. Marxem directament primer cap a Fondarella, al Pla d'Urgell. Julià Albacar, ets al punt de l'autovia A2, on preveuen passar la nit.
Bona nit. Doncs sí, aquí s'han concentrat aproximadament 1.500 tractors que continuen tallant l'autovia. Alguns pagesos han marxat a casa, però són molts els que han optat per passar la nit a la carretera, amb fogueres, música i un ambient més festiu. Hem pogut parlar amb alguns.
No patir fred, portem la carn per sopar, una mica de cervesa, també, i bé.
Hem muntat una foguera, hem portat el menjar, tot el que necessitàvem, i aquí, doncs, entre tots, ens ho farem i passarem la nit com calgui.
Hem organitzat aquí entorn de 4 o 5 persones, tots els que som una quarantena de persones de la mateixa zona. Tenim una foguera, tenim carn, tenim beure, i anirem fent relevos per vigilar la maquinària i aguantar.
Cal dir, Manel, que aquí a Lleida el fred complica una mica les coses, perquè a diferència de la resta de Catalunya, la boira manté temperatures gèlides de nit, però també de dia. La previsió és que a les 7 del matí, de demà dimecres, posin en marxa els tractors per començar la marxa lenta per la mateixa autovia A7 fins a Barcelona, on volen entregar el manifest de les protestes a la seu de la Comissió Europea, al Parlament de Catalunya i al Palau de la Generalitat.
Molt bé, doncs anem ara també en directe cap a Tarragona i tenim allà Ricard Boigas a l'AP2, a Montblanc. Aquí no sé si han aixecat el tall, Ricard.
Doncs l'AP2 han aixecat el tall, però s'han traslladat. Ara aquí els participants de Montblanc es preparen per passar la nit. N'hi ha que estan controlant el tall a la Nacional 240 i altres que arriben fins a aquest punt on estem nosaltres, una zona de descans, tocada a la C14 i també de la Nacional, on ja podeu sentir també la música, una mica de foc i una mica de menjar per superar aquesta temperatura ara en aquests moments a Montblanc, d'uns 8 graus de temperatura. A quarts de 8 del vespre, els pagesos que es concentraven aquí han decidit aixecar el tall de l'AP2 perquè gran part dels 300 tractors que han participat han decidit anar a dormir a casa. El portaveu de la plataforma 6F, al Camp de Tarragona, l'Eduard Escolar, ens ha explicat que han preferit concentrar-se per tallar la Nacional 240 durant aquesta nit.
Hi ha gent que vol descansar per estar descansat pel dia de demà i creiem que era important arreplegar els tractors que quedaven i consolidar un tall. I hem considerat que era més consistent tallar aquí la Nacional i ara passarem a tallar dins a Montblanc perquè els tràilers estan passant per dins el poble i és un perill.
Des d'aquest punt sortiran demà a les 8 fins a Barcelona, seguint la P2, on es trobaran els pagesos de Vila-rodona, l'Alcamp, que han tallat fins a última hora també d'aquesta tarda l'autopista. I des de l'Ebre sortiran dues columnes, la primera des de Móra la Nova, la Ribera d'Ebre, cap a les 6, on aquest dimarts també 150 tractors han tallat la Nacional 240, 420 volíem dir, i la C12, i l'altra sortirà des de l'Aldea, al Baix Ebre, a 3:15 del matí en aquest cas, on uns 200 tractors avui han tallat la P7.
Mobilització important, per tant, a les comarques de Tarragona. Anem ara cap a Girona. Laia Claret, aquí han decidit mantenir tallada la P7 tota la nit, eh?
Sí, exacte. Fa gairebé 8 hores que està tallada aquesta P7 i s'hi quedaran. Amb crema de pneumàtics, també fogueres, com sentia els companys per escalfar-se, i tractors que han començat a pujar l'autopista cap a 5:45 de la tarda. Ara veiem que ja n'hi ha desenes perquè s'hi han anat incorporant de mica en mica. Avui la concentració que ha començat als afores de la ciutat, a Fontejau, a les 8 del matí. Els tractors han anat fins a la seu de la Generalitat i després cap aquí. Unió de Pagesos xifra en mig miler els tractors que s'hi han concentrat. Això envalentona el sector, com evidencia Pere Rovirola, pagès.
Ha sigut el propi sector que ha volgut sortir. Penseu que aquí està vinguent gent de Ripoll amb tractors, que aquí no està a la prop. Tot el territori de Girona, vol dir que això no havia passat mai.
A més, ens deien també que hi ha pagesos de totes les edats i alguns de molt joves. Des de 3:15 de la tarda fins a 9:15 del vespre també han tallat la Nacional 2, que passa just ben bé pel costat de l'autopista, per aquí a Medinyà. Però ja l'han obert. Ara els tractors se n'han anat d'aquesta Nacional cap a la P7. Demà, què tenen previst? Doncs, amb permís dels Mossos, baixar cap a Barcelona per la P7 mateix, per l'autopista. Sortiran cap a les 7 del matí.
Una onada important, per tant, la que pot arribar demà a la capital catalana i a la Catalunya Central. Els tractors es quedaran també a la C16 i a la C17 aquesta nit. Joan Garcia, bona nit.
Bona nit. Centenars de pagesos i ramaders amb els tractors fan nit a la C-17 a Gurb i a la C-16 a Sant Fruitós de Bages, tots dos punts on conflueixen amb l'eix transversal. Demà entre les 8 i les 10 del matí es tornaran a posar en marxa cap a Barcelona. Uns baixaran per la C-17, els altres per la C-55 i la C-58. Es trobaran per entrar junts amb els del Vallès. Ara a la nit, sobretot alguns ramaders han tornat a casa per atendre feines inajornables, com ens ha explicat l'Arnau Vilomara, ramader de Castellfollit, de Boix, o Bages.
Avui farem nit aquí, els que haguem de tornar a casa per arreglar els animals, perquè sobretot els que som ramaders, els pagesos potser no tant, però els que som ramaders tenim animals que han de tenir unes atencions, tornarem a casa.
Centenars de tractors d'Osona, o Bages, el Berguedà, el Solsonès, el Moianès i el Lluçanès han protagonitzat les tracturades a la Catalunya Central, on han exhibit pancartes amb tota mena de lemes, com ara "No som gestors, som pagesos", en referència a les càrregues burocràtiques, o "Aigua pel turisme, directes a l'abisme", per la sequera.
És el desplegament dels serveis informatius de Catalunya Ràdio des de primera hora del matí fins a aquesta hora de la nit, i demà sembla que tornarà a ser una jornada important, i en plena protesta del sector agrari des de Brussel·les s'ha fet alguna concessió relativa a la seva agenda verda, com ara retirar la proposta per reduir la meitat l'ús de pesticides a curt termini. Brussel·les, Jordi Baró.
Nous gestos de Brussel·les per calmar el malestar dels agricultors. La pressió a la Comissió Europea perquè actuï continua. Avui, amb tractors a les portes de l'Eurocambra a Estrasburg, aprofitant que s'hi feia ple. A l'hemicicle s'hi han fet dos anuncis que estenen la mà al sector. El primer, la recomanació d'un nou objectiu de reducció de les emissions, del 90% al 2040. Brussel·les ha proposat la nova meta, però suavitzant finalment les demandes per l'agricultura. Aquí no fixa percentatges concrets de rebaixa d'emissions. emissions. El segon anunci ha estat la retirada de la proposta de llei de reducció de pesticides que no agradava al sector. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comissió Europea.
És veritat, la situació ha escalat en els últims anys. Els nostres agricultors es mereixen ser escoltats.
Les concessions de Brussel·les als agricultors es fan davant les protestes, però també en els últims mesos abans de les eleccions europees, i en un moment que conservadors i extrema dreta a l'alça en les enquestes qüestionen l'agenda europea contra el canvi climàtic.
Les protestes del món agrícola han esclatat quan Galícia es troba en plena campanya de les eleccions del 18 de febrer. De fet, la majoria de pagesos i ramaders gallecs han decidit esperar a mobilitzar-se passada la votació per no influir en la cursa electoral. Anem cap a Santiago de Compostela. Allà hi tenim el nostre enviat especial, Dani Sáenz de Aja. Bona nit.
Bona nit, Manel.
Tu que estàs aquí sobre el terreny, creus que aquesta onada de protestes a nivell estatal i europeu està incidint d'alguna manera en la campanya gallega?
Doncs de moment està tenint una repercussió molt escassa, malgrat que finalment s'han organitzat algunes tractorades a Lugo i a Ourense. Per Vox és l'única oportunitat de treure el cap a esta campanya. Abascal ahir va visitar uns pescadors i avui el seu candidat ha anat a les tractorades, però a la Galícia interior no cala el seu missatge, com explica el professor de Geografia Rural a la Universitat de Santiago, Valeria Paul.
El Partit Popular actua sobretot a l'entorn rural amb una lògica molt regionalista. Per exemple, no dubta d'expressar-se tranquil·lament en gallec, i això el rural té una determinada lògica. Un partit que opta per clarament posicionar-se en contra de l'identitat gallega no ha estat capaç d'avançar.
Tampoc li treu vots al PP a les ciutats, on, segons el politòleg José Luis Barreiro, el votant de dretes no els veuen útils.
Vox en tota Galícia tiene un concejal. En un pueblo de Orense, que me parece que tiene 6 concejales, y no tiene nada más. Está en el 2% como mucho. Vox en Galicia no existe.
Feijóo ahir s'hi va aixecar la bandera de la defensa dels agricultors, però avui el candidat del PP, Alfonso Rueda, ha preferit parlar de polítiques d'esport.
Doncs moltes gràcies, Dani, des de Galícia.
Catalunya nit, amb Manel Elias.
Dos minuts per arribar a un quart d'onze de la nit. Els bombers continuen buscant tres persones que vivien a l'edifici que aquest matí s'ha esfondrat al barri del Raval de Badalona. Són un home i una dona d'entre 30 i 40 anys i una dona de més de 50 anys a qui a hores d'ara els familiars no han pogut localitzar i que, per tant, podrien estar sota la runa. Segons l'Ajuntament, l'edifici de 5 plantes va passar una inspecció tècnica fa un mes i estava en bon estat. Maria Costa, en què estan centrant les tasques ara?
Doncs en treure les runes de manera manual i confirmar si els tres desapareguts hi són a sota. 45 efectius dels bombers han treballat al llarg del dia per revisar la part superior de l'edifici per evitar un nou esfondrament i cap al vespre ja han començat a retirar els gairebé 90 metres cúbics de runa amb la previsió que ho facin durant 24 hores més i de manera ininterrompuda també amb la unitat canina. Ho explicava el sotsinspector i cap de l'operatiu Josep Manel Escudero.
Hem validat que la part que no ha col·lapsat no hi hagués ningú, això a hores d'ara ja ho tenim aconseguit, i ara estem començant el que és el desenrunament manual de totes les peces que hi han col·lapsades. De moment, tenim la hipòtesi de treball de que hi ha tres persones no localitzades, no tenim la certesa de que puguin estar a l'interior o no.
Segons l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, no li consta cap expedient urbanístic per obres il·legals i les condicions d'habitabilitat de l'edifici eren correctes.
Sí que m'han traslladat directament els veïns afectats, doncs, que fa qüestió d'unes setmanes van passar la inspecció tècnica. Això, doncs, és els serveis tècnics, ja diran quina és la causa, això no ho sabem, no ens correspon a nosaltres.
L'Ajuntament ha atès els veïns evacuats amb atenció mèdica i psicològica i la majoria d'ells s'allotjaran en cases de familiars.
Superat l'equador del judici per violació contra el futbolista Dani Alves, diversos testimonis han apuntalat la versió de la denunciant en la sessió d'avui. La dona del futbolista ha dit al tribunal que aquella nit anava tan begut que va caure plom al llit quan va arribar a casa. Ho ha seguit una jornada més Maria Núria Rebelle.
Joana Sans, que n'hi ha creuat una mirada amb l'acusat, ha dit que va topar amb la tauleta i l'armari abans de caure mort al llit i que l'alè li podia alcohol. Quatre amics seus han detallat al tribunal que abans d'anar a la discoteca Sutton, d'on eren clients habituals i on va passar la presumpta agressió, van fer un dinar i van beure molt, des de whisky japonès a gin tònics. De la desena de Mossos d'Esquadra que han testificat, un agent assegura que les imatges gravades per les càmeres de videovigilància del local confirmen la declaració de la víctima, per bé que no n'hi ha al lavabo on van passar els fets. Tant el director de Sutton com els treballadors i els Mossos que van atendre la noia han dit que estava en xoc, només volia anar a casa i temia que ningú la cregués perquè Alves és un personatge públic. Finalment, entre tots, la van tranquil·litzar i els va explicar que va entrar al reservat de manera voluntària, però que quan se'n va penedir no la van deixar sortir. Els va concretar que Alves l'havia forçat i penetrat. De fet, no va dir el seu nom, el va assenyalar quan sortia del local. Demà el judici ha de quedar vist per sentència i també serà el dia de poder sentir les explicacions d'Alves.
Catalunya nit.
Els fiscals del Suprem avalen la tesi del jutge García Castellón i reclamen que s'investigui per terrorisme Tsunami Democràtic amb Carles Puigdemont i Marta Rovira com a imputats. Ho ha decidit per majoria la Junta de Fiscals de l'Alt Tribunal, que contradiu així el criteri del fiscal general de l'Estat, però com que els dos màxims responsables de la Junta no s'han posat d'acord, el posicionament definitiu de la Fiscalia encara està a l'aire. Anem a PAMS, Madrid. David Melgarejo, bona nit.
Bona nit.
Què és exactament el que ha passat avui amb aquesta reunió de 4 hores que de la Fiscalia del Suprem?
Doncs ha passat que 12 dels 15 fiscals han imposat la tesi d'investigar per terrorisme les protestes a Catalunya posteriors a la sentència del procés al 2019. I és també decisió de la majoria fer-ne responsable Carles Puigdemont, Marta Rovira, Rubén Wagensberg, a més de la desena d'investigats. Ha passat que s'ha tombat l'informe del fiscal que hi veia desordres agreujats, com a mínim amb la seva darrera versió, elaborada després d'una reunió amb el fiscal general de l'Estat, i ha passat també que al final no hi ha hagut unitat de criteri entre els dos fiscals que tenien l'última paraula. Un d'ells és Fidel Cadena, un dels acusadors del Ministeri Públic en el judici del procés i partidari avui de la tesi del terrorisme.
Per tant, David, com s'ha de resoldre la situació?
Qui resoldrà aquest nus és la fiscal de carrera de més rang, la tinent fiscal del Suprem, Maria Ángeles Sánchez Conde. Mà dreta de l'actual fiscal general de l'Estat i molt propera als dos anteriors, és a dir, els nomenats pel govern de Pedro Sánchez, que ja fa dies que insisteix que els independentistes catalans no són terroristes. L'informe s'espera amb atenció per veure quina serà la tesi final, però cal recordar també que no és del tot vinculant, que defensi o no la tesi del terrorisme, l'última paraula la tindrà la Sala Penal del Suprem, la que presideix el magistrat Manuel Marchena. This is America. Don't catch you slipping now. Don't catch you slipping now. Look what I'm whipping now. This is America. Don't catch you slipping now.
L'expresident dels Estats Units, Donald Trump, pot ser jutjat per intentar mantenir-se al poder després de perdre les eleccions del 2020. Un tribunal federal ha rebutjat la petició que se li apliqués la immunitat presidencial. Trump ja ha anunciat que ho recorrerà i nosaltres on recorrem una vegada més és el nostre corresponsal en directe des de Washington, Francesc Garriga. Bona nit.
Hola, bona nit. Donald Trump no té immunitat i ha d'anar a judici per la sala del Capitol, i és la resolució contundent que tomba els arguments de l'expresident, però que no és definitiva i, com deies, ara dependrà de si el Tribunal Suprem entra o no a valorar la qüestió. A la resolució, els tres jutges d'apel·lació són molt durs. Asseveren que Trump és un ciutadà normal i que no es pot donar immunitat total a cap president perquè el situaria fora de l'abast de la branca judicial. Els advocats de l'expresident, ho recordaràs, van argumentar que un expresident no pot ser jutjat mai si abans no ha estat condemnat per un procés d'impeachment al Congrés. Van arribar a dir que un president pot ordenar un assassinat a un rival polític i no s'ha jutjat gràcies a la immunitat. Els jutges ho han tombat de ple, però caldrà veure ara si el Suprem entra per aclarir la possible data d'aquest judici pels fets del 6 de gener del 21. Trama més un comunicat on adverteix que si els caps de l'executiu no tenen immunitat, no podran actuar amb normalitat i assegura que perseguir un president per actes fets mentre és al càrrec viola la Constitució. El seu partit vol votar al Congrés una resolució que digui que Trump no va cometre insurrecció per mirar de protegir-lo.
Sí, sí, recordo perfectament això que ens explicaves ara i encara estic clavat a la mateixa cadira. En fi, moltes gràcies, Francesc. Bona nit.
Bona nit.
Catalunya nit.
Les 10 i 20, al Parlament aquest matí s'hi ha sentit una estirada d'orelles forta dels directors dels centres públics d'educació al departament. Aseguren que la unitat de suport a l'alumnat en situació de violència, una unitat que la conselleria va posar en marxa per perseguir casos d'assetjament, no ha resolt cap cas, ni un. Oriol Pujador.
Els representants de la Junta Central de Directors han comparegut a la Cambra Catalana per parlar d'aquesta qüestió i han lamentat, com deies, que la USAP, aquesta unitat de suport, s'ha limitat a prendre nota del que passa, però que no s'ha fet cap pas més enllà. Un dels portaveus dels directors dels centres, Robert Velázquez, era així de contundent.
Des de que està, han anotat moltes coses. Han pres nota de, però ho hem comentat i venim no com a tres directors puntuals, venim com a representants de la Junta Permanent que representem a tot el sistema públic català. I hem estat demanant, si us plau, algú la ho sap, li ha solucionat alguna cosa? Encara estem esperant una resposta positiva per part d'una sola direcció. És un anoto.
Els representants també han criticat la falta de col·laboració d'algunes famílies quan el seu fill és l'agressor. Asseguren que hi ha un excés de burocràcia i demanen més recursos reals i especialistes als centres per poder abordar l'assetjament.
Brussel·les proposa endurir la legislació europea contra l'abús sexual infantil. La Comissió Europea creu que l'augment de la presència en línia dels menors i els avenços a internet han creat noves possibilitats per als abusos i planteja actualitzar unes lleis que es van pactar el 2011. Cèlia Forment.
En la proposta, que ara s'haurà de negociar amb els estats i l'Eurocambra, la Comissió Europea defensa ampliar la definició dels delictes, incloent-hi la possessió i l'intercanvi de manuals de pedofília, la transmissió en directe d'abús usos a menors i els continguts generats per la intel·ligència artificial. Dubravka Šoica és vicepresidenta de la Comissió Europea.
Les noves tecnologies i l'era digital han incrementat, per desgràcia, l'amenaça i els abusos. Estem actualitzant les nostres mesures legals i les accions vinculants concretes per lluitar contra l'abús sexual infantil en totes les seves formes.
Aquesta proposta coincideix avui mateix amb l'anunci de Meta, propietària de Facebook, Instagram i Threads, que etiquetarà totes les imatges, els àudios i els vídeos generats amb intel·ligència artificial a les seves xarxes socials. El gegant americà ha anunciat que començarà a fer-ho els pròxims mesos, quan tingui a punt els indicadors estàndard de la indústria per detectar si una imatge ha estat creada artificialment.
Llum verda del Congrés dels Diputats a tramitar una llei que garanteixi que tots els municipis d'Espanya tinguin un caixer automàtic, com a mínim un, amb serveis bancaris bàsics. Madrid, Àngels Lafuente.
El que pretén la llei promoguda pel Parlament català és acabar amb l'exclusió financera, que tothom tingui accés a un caixer automàtic encara que visqui en un municipi o poble petit, o fins i tot en un barri perifèric on no és rendible per a un banc tenir una oficina oberta al públic. Una proposta de mínims, segons ha defensat Jordi Monell de Junts, dirigida als col·lectius més vulnerables.
Demanem el mínim per aconseguir el mínim. No estem demanant ni una mesura revolucionària ni una mesura conservadora. Demanem una mesura assumible, viable, realista.
La llei del Parlament estableix que les entitats financeres estaran obligades a instal·lar i assumir el cost del manteniment d'aquests caixers automàtics.
Sometimes Música de Los Planetas per parlar de la pel·lícula d'Isaki La Cuesta sobre la banda de rock de Granada Segundo Premio, que competirà al març en el Festival de Màlaga. Avui els organitzadors han anunciat tres títols i també hi ha novetats de l'Animac i dels Goya. Tot això ens ho resumeix i endreça Marc Garriga.
Isaki La Cuesta competirà per la Biznaga d'Or amb aquest film sobre com Los Planetas van enllestir el seu tercer disc, Una setmana en el motor d'un autobús, que va revolucionar el panorama musical espanyol a finals dels 90. També seran a la secció oficial Los Pequeños Amores, també producció catalana, de Celia Rico, i El Hombre Bueno, de David Trueba, un drama de parella protagonitzat per tres intèrprets amb el mateix cognom, Macarena Sanz, Vito Sanz i Jorge Sanz. Pel que fa a l'Animac de Lleida, el fil conductor de la 28a edició serà la diversitat de cultures, d'identitats de gènere i d'habilitats físiques i cognitives, cada cop més presents en les cintes d'animació. S'hi projectaran 179 títols entre el 15 i el 18 de febrer i retran homenatge a l'animador britànic Barry Purves, nominat a l'Oscar, la dibuixant catalana Roser Capdevila, creadora de Les Tres Bessones, i l'artista visual donostiarra Isabel Erguera, nominada aquest any al Goya amb El Sueño de la Sultana. Precisament, els premis de l'Acadèmia Espanyola s'entreguen dissabte i avui han anunciat que Sigourney Weaver, l'actriu d'Alien o Avatar, rebrà el Premi Internacional.
La Biblioteca Jaume Fuster acull a partir d'avui Jocs de Sèrie Negra, una mostra que neix de la donació del col·leccionista Oriol Comas a Biblioteques de Barcelona. Es podrà visitar fins a l'1 d'abril. Ens hi transporta ara mateix Marta Vives.
És considerat un dels grans experts i divulgadors europeus sobre el món i la història dels jocs de taula. És l'autor de més d'una cinquantena de jocs i també n'ha adaptat al català alguns de mítics, com l'Scrabble. A més, entre les seves creacions lúdiques destaquen els jocs Verbalia i Enigmarius, fets amb en Màrius Serra, qui l'ha convertit en un personatge de ficció en algunes de les seves novel·les.
Perquè és un personatge, perquè ell i la seva causa de fer del joc un fet cultural de primera magnitud l'hem compartit molts amics i coneguts i saludats durant molts anys.
Inclòs en la BCN Negra, la Biblioteca Jaume Fuster de Barcelona ha inaugurat aquesta tarda una mostra sobre els millors jocs de gènere negre, des dels que utilitzen l'univers detectivesc com a ambientació, fins als que són una obra de deducció orientada a resoldre un enigma. Per Oriol Comas, el gènere negre és un bon argument per als jocs.
De la mateixa manera que hi ha literatura negra, hi ha cinema negre, hi ha altres aspectes negres en la cultura que potser no coneixem tant com els jocs de taula. I aquí he triat de la meva col·lecció una seixantena llarga de diferents jocs, de diferents tipus, en què pots fer de Sherlock Holmes, però també pots fer de Jacques Baudelaire o pots fer d'Al Capone. M'agradaria que hi haguessin més exposicions d'altres jocs en altres biblioteques.
De fet, està previst que en un futur hi hagi una biblioteca a Barcelona dedicada al joc de taula.
El veterà periodista i fotògraf Bru Rovira, guanyador del Premi Ortega i Gasset, debuta en la ficció amb la novel·la policíaca Matar el director. En aquesta obra, l'autor fa una àcida crítica del periodisme actual. Es publica en el marc del festival BC Negre. Montse Pujol.
Matar el director és una obra amb diferents capes on es parla, entre d'altres temes, de la relació entre el poder i el periodisme, tal com ha explicat l'autor a Catalunya Ràdio.
El poder sempre ha volgut controlar el periodisme perquè s'expressa a través del periodisme. El que passa que ara hi ha una descompensació total, no? O sigui, ara el que està en mans més és domina, diguéssim, el negoci per un costat, la idea de que has de... el que en diem la quota d'audiència, no? O l'algoritme, que és el gust de la societat que va punxant, va dient like o no like, i això crea el pensament i el poder es manté com abans.
La novel·la està situada a Barcelona i arrenca amb la investigació de l'assassinat del director d'un conegut diari, un home prepotent i dèspota. Tot i ser ficció, a l'obra també s'hi descriuen personatges reals.
És un arquetip, eh? O sigui, el director podria ser mil directors, no? De fet, és el poder. És el poder arbitrari aquest de gent que la seva posició el fa actuar d'una manera dura, arbitrària, que tenen malparits a vegades, no?
El llibre està editat per Navona.
Ens plantarem de seguida a 11:15 de la nit, però ni que anéssim allargant fins a les 12, a la 1 de la matinada, quan fos, sempre acabaríem dient allò aquell lament del tot no ens hi cap. Què no ens hi ha cabut, per exemple, avui en aquest informatiu de moment, Sergi Molina?
És un lament quotidià. Avui no ens hi ha cabut una sentència que obliga un home de 40 anys a marxar de casa dels pares a Saragossa. Sembla que aquest home se n'havia anat de la casa familiar als 20 anys, quan es va casar, però i va tornar amb 30 després de separar-se. Fins aquí cap novetat. Molta gent afectada per situacions d'aquest tipus, sobretot arran de les diferents crisis que hem patit. Ara bé, la novetat de la qüestió ve ara, quan passen 2:15 de les 10 de la nit.
Bon moment,
10 anys
novetat,
després, sí, de tot plegat, Manel, tot i tenir feina i un bon sou, aquesta persona ni marxava ni aportava res a les despeses de la llar. Els pares estaven autènticament desesperats, perquè, escolta'm, ja que hi ets, aporta alguna cosa, ni que sigui per alguna factura o alguna cosa així. I és que, a més de no marxar, no gastava res dels seus diners, de manera que anava fent guardiola i vinga, i vinga. Què ha passat, finalment? Que els pares han estat donant-li moltes voltes a la situació i han decidit denunciar-lo. I el jutge, finalment, els ha donat la raó. La sentència, que hem conegut aquests dies, obliga el fill a abandonar la casa dels pares, així de directe.
Denunciar un fill,
Efectivament. Això, a més, havia passat en algun altre país, fins i tot se n'havia fet alguna pel·lícula. No sé si algun dels nostres oients li sonarà la pel·lícula Tanguy, francesa, en què en aquell cas els pares, abans de portar-lo a judici, li van fer la vida impossible a casa perquè un dia decidís marxar.
I no funcionava, no? En fi. Avui en David Guzmán vol celebrar que aquesta nit ha començat la 74a edició del Festival de San Remo, la gran cita anual de la música italiana.
Ha començat el que a Itàlia es coneix com la Settimana Santa, i certament no és una setmana qualsevol. Avui comença un festival amb 74 anys de vida que va molt més enllà dels 30 cantants que hi participen. San Remo és des de fa molts anys l'esdeveniment mediàtic més important del país. Són 5 nits consecutives, d'avui fins al dissabte, d'actuacions, duets, homenatges i música d'ara i de sempre. Durant una setmana es paralitza Itàlia, ningú parla de res que no sigui el festival, i la gent arriba a la feina amb una son descomunal, perquè no hi ha cap nit que San Remo acabi abans de les dues. San Remo és un fenomen transversal, s'hi aboquen joves i grans. Tothom, durant 5 dies, està pendent del que passa en aquest poble de la Ligúria. Però San Remo és, per sobre de tot, història de la cançó italiana.
Dice que era un bel uomo e veniva dal mare.
A San Remo va portar Lucio Dalla aquest capolavoro que és 4 de març del 43. A San Remo va triomfar el geni Rino Gaetano amb el barret de Gianna. A San Remo també es va treure la vida Luigi Tenco l'any 67, després de cantar Ciao Amore Ciao. A San Remo va invocar Loretta Goggi la seva maleïda primavera. San Remo va volar fins al número 1 el gran Domenico Modugno l'any 58 i potser encara som allà dalt nel blu dipinto di blu.
Volare, cantare, nel blu dipinto di blu.
Doncs nosaltres farem una pausa ara i tornarem volant. I consell d'amic, no marxis, perquè quan tornem de la publicitat una conversa amb una persona molt interessant que no us deixarà indiferents. Tornem de seguida.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Mercè, sóc en Dani, qui ha acabat l'escola de cuina i començo a treballar. Estic supercontent. Vull domiciliar la nòmina. Serà el meu primer sou i ho vull fer bé.
El millor de tenir algú a prop és que t'escolta. A CaixaBank estem a prop per posar-t'ho fàcil. Beneficia't de tots els avantatges de domiciliar la nòmina. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres. Més informació a caixabank.cat.
Torna a la trena de La Perla 29. L'adaptació teatral de la novel·la de Letitia Colombani dirigida per Clara Segura. Amb Marta Marco, Cristina Genevat, Carlota Alsina i Clara Segura. A partir de l'1 de febrer, al Teatre Goya. Entrades a teatregoya.cat i promentrada.com.
Tres dones, tres continents, un mateix anhel de llibertat.
No hi ha res que t'acompanyi més que la ràdio.
Així és. A Catalunya Ràdio tornem a celebrar el Dia Mundial de la Ràdio al teu costat.
El dimarts 13 de febrer venim amb tu.
Tornarem a fer els nostres programes on ens proposeu els oients.
Farem la ràdio al menjador de casa teva.
O a la cuina, o al vàter, o al dormitori, que així podem posar a prova el matalàs.
Sí, Joel, però sempre actuant civilitzadament.
Sí, sí, sí.
I fins i tot podem canviar de país.
A mi m'agrada més que la gent vingui que no pas haver d'anar enlloc.
Però ho hem de fer per la ràdio, Peyu.
Què vols que et digui?
Farem la ràdio junts!
El Dia Mundial de la Ràdio farem autèntica ràdio de proximitat.
Catalunya Ràdio. El dimarts 13 de febrer venim amb tu.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Catalunya Nit. Amb Manel Elias.
I ara m'agradaria dedicar uns minuts a parlar d'un dels llibres d'esports més bonics que he llegit. L'autor, que té molt sentit de l'humor, em preguntaria, bueno, pero ¿cuánto estás leído de deportes para decir que este es uno de los más bonitos? Bueno, alguno. De verdad que es una joya. Zuaitz Gurruchaga, bienvenido.
Muchas gracias.
Ell ens presenta el llibre Subcampeón dels llibres del Cau, que és en realitat una biografia, la seva història. Un libro en el que se relata el penalti más bonito que me hayan contado nunca, luego lo explicaremos. A mí me ha parecido una maravilla. Dices, por ejemplo, que naciste con cianosis, que te deja el tono de piel muy clara y las extremidades azuladas. Que esto ya es un compromiso con la Real Sociedad, el club donde tú jugaste.
Claro, yo ya nací ya churiurdín, que bueno, significa blanquiazul. Nací así, con un problema grave de corazón. Y me tuvieron que operar de churiurdín a los 20 días de nacer, a vida o muerte. Bueno, empecé ya dando guerra en este mundo.
Luego, en la preadolescencia, empiezas a jugar bien a fútbol y ya con 13 años te empiezas a agobiar un poco, no disfrutas del todo. ¿Qué pasaba?
Bueno, con 13 años ya me fiché a la Real Sociedad, que era, bueno, mi sueño, ¿no? De chaval, imagínate, pues al infantil de la Real. Pero bueno, ya cuando me empecé a vestir aquella camiseta, ¿no? Empecé a sentir ya la responsabilidad de tener que ganar, de no perder, de no fallar. Y ya a los 13 años puedo decir que empecé a agobiarme con el fútbol y empecé a poco a poco disfrutar menos.
Con 19 años cumples tu sueño, jugar en Primera División y con la Real Sociedad.
Fuentes, el rechazo para Hugo Leal, que intenta penetrar, choca, y falta.
Gurruchaga a la calle, pero defendiste muy bien en tu primer partido, fue bien, ¿no?
Fue muy bien, la verdad es que fue muy bien. Mira, el entrenador era Javier Clemente, que obviamente bueno, eso no era mucha gente, y Clemente me dio un trabajo, yo era defensa central, Clemente me dio un único trabajo y era seguir al mejor jugador rival por todo el campo. Ese rival era Jimmy Floyd Hasselbaink, un holandés muy fuerte del Atlético de Madrid, creo que Pichichi aquel año de la Liga. Y yo lo seguí por todo el campo durante todo el partido. Bueno, no durante todo el partido, lo seguí durante 64 minutos hasta que me expulsaron. Entonces, de repente, cambió mi vida de un día para otro. Yo ya no era aquel chaval de 19 años que subió al primer equipo y se le perdonaba todo. Y no fui capaz de gestionar aquella presión. Poco a poco empecé a tener miedo a jugar, a pedir el balón. Poco a poco empecé a esconderme detrás de los rivales para que no me pasaran el balón. Esto en Primera División. Hasta que hubo un día en el que vi que esto me iba grande cuando fingí una lesión.
Para no tener que marcar a Raúl, ¿verdad?
Efectivamente.
Del Madrid.
No podía con Raúl, se me anticipaba siempre, se me iban todas, empecé a escuchar murmullos en la grada y fui tan cobarde como para pedir el cambio, o sea, es decir, simular una lesión y pedir el cambio y así ser cambiado.
¿Cómo va evolucionando todo eso hasta entender qué es lo que te pasa y ponerle un nombre?
Bueno, pues como te digo, esos dos primeros años pues se va cociendo ahí algo en mi interior, en mi cabeza, yo creo, pues con esta presión que no soy capaz de gestionar tan joven, y hay unos porros de marihuana que es, bueno, esto activó todo, ¿no? Activó o encendió o, bueno, o me voló la cabeza, ¿no? Tuve un ataque de ansiedad, tenía 22 años, yo no sabía que era un ataque de ansiedad, obviamente, creí que me había vuelto loco y no era capaz de volver en mí, la cabeza me iba a 300 kilómetros por hora, no sabía qué hacer, en fin, poco a poco, bueno, fui teniendo más ataques de ansiedad, hasta que caí en una depresión. Y esto, pues, dos, tres semanas antes de empezar una pretemporada con un equipo de primera. Yo ahora le pongo el nombre de la depresión, pero entonces yo lo único que sabía es que no quería levantarme de la cama, no tenía ganas de hacer nada, y menos ir a entrenar con un equipo de primera división con 6 cámaras en cada entrenamiento y yo qué sé, 30.000 personas en el estadio en cada partido, ¿no? Poco a poco, bueno, fui cayendo, como te digo, en esa depresión, una depresión muy profunda, hasta que un día pues esto desencadenó en un TOC, en un trastorno obsesivo compulsivo muy muy severo, el cual ya es bastante incapacitante para cualquier persona en su trabajo, pues imagínate para jugar en primera división.
Cuentas en el libro de manera muy bonita que, pero es esa doble sensación siempre que nos hace reír, que lo cuentas bien, pero que lo que estás contando en realidad es duro. Tú antes de salir de casa, por ejemplo, tenías que revisar 5 veces siempre, porque era el dorsal que te dieron, sí, el número 5, que todo estuviera en orden, el gas cerrado, la puerta cerrada. ¿Qué más cosas te pasaban?
Sí, bueno, a alguien que no conozca el TOC le parecerá esto que de qué estamos hablando, ¿no? Bueno, son obsesiones irracionales, no tienen sentido, como mirar 5 veces la puerta, la luz, el gas, la vitrocerámica, el horno, no tiene sentido. ¿Por qué 5 veces, no? Pues porque si no me subía la ansiedad hasta el cielo y no era capaz de tirar para adelante. Entonces, antes de ir a entrenar, lo hacía como dices tú, pues lo miraba todo 5 veces, pero es que igual cogía el coche y en la primera rotonda igual me subía la ansiedad, volvía, daba la vuelta y volvía a mirarlo todo 5 veces, y así llegaba yo a un entrenamiento, ¿no? ¿Qué más? La higiene, ¿no? Tienes miedo a que te contamines con cualquier cosa que toques, virus, bacterias, enfermedades. Claro, imagínate ser defensa central y tener que marcar a un delantero con miedo a tocarlo demasiado porque su sudor te puede contaminar o contagiar, ¿no? Imagínate pues qué peripecias tenía que hacer yo como defensa central para marcar a un delantero bien sin tocarlo demasiado. Antes de salir a entrenar tenía que poner las chancletas exactamente simétricamente en paralelo, porque si no lo hacía así sentía que iba a tener mala suerte, etcétera. Se juntaban manías, obsesiones. La verdad es que era un sinvivir, y es verdad que ahora me estoy poniendo muy dramático, pero creo que el libro, y por lo que decías que te ha gustado, es porque contamos todo esto pero ya con una cierta distancia.
Sí.
Han pasado años, por lo tanto ahora soy capaz de hacer comedia con todo esto, y el libro, pues en el libro hablamos de cosas serias, graves incluso, pero de manera divertida.
Sí, y así llegamos al penalti más bonito que me han contado nunca. La Real Sociedad en la temporada 2002-2003 está muy por encima del Barcelona, por ejemplo, y se juega la Liga con el Madrid. Estáis a 2 puntos de distancia más o menos, puede ganar cualquiera de ellos. Tú jugaste un partido entero. Uh-huh. Hay un córner y, aunque eres defensa, subes a atacar. ¿Y qué pasa en ese córner?
Pues mira, entre todas las obsesiones que tenía, irracionales y absurdas, había otra también muy irracional, y era que tenía que cruzar todas las líneas con el pie derecho, en la calle, en casa y en un terreno de juego. Imagínate en un partido de primera división, o yo ya te propongo que lo hagas de aquí al coche, que ya te va a costar. Imagínate en un partido de primera. Por suerte para mí y para la Real, sobre todo, durante 7 meses yo no jugué ni un partido, hasta que 7 meses después de empezar la Liga me dijeron que iba a jugar titular, la Real jugándose la Liga. Salí al campo con esa obsesión y con ese objetivo de cruzar las líneas con el pie derecho, y durante toda la primera parte, sorprendentemente, lo conseguí. Pero llegó la última jugada de la primera parte, era un córner a favor nuestro, yo soy defensa, por lo tanto estaba en el centro del campo esperando a que acabara la primera parte, y nuestro entrenador empieza a gritarme: «Schweitz, sube a rematar, hombre, sube, que tú vas muy bien de cabeza». Y yo pensaba, si este supiera cómo voy yo de cabeza ahora mismo, pensaba yo. Bueno, pues fui a rematar aquel córner. No a rematar, fui a hacer bulto. Me puse lo más lejos posible. Sacamos el córner, el balón vino hacia mí. Yo seguí el balón, y de repente me encontré con una línea del área. Y veía que si seguía con ese paso, el que tenía, no lo podía cruzar con el pie derecho. Entonces tuve que tomar una decisión y me dejé caer en un forcejeo con escalón, y me dejé caer, y el árbitro pitó penalti a favor nuestro. Pero fíjate lo cobarde que era, ¿sabes? Lo primero que hice, me levanté a toda leche y pegué un sprint hacia mi campo sin mirar para atrás, por si acaso, a ver si alguien me iba a decir que lo tenía que tirar yo.
Sí, sí.
Pero bueno, esa fue mi gran aportación aquel año, provocar un penalti pues a favor nuestro por no cruzar una línea con el pie derecho. Por desgracia, fallamos aquel penalti, y siempre pienso, no lo tiré yo, lo tiró Kovacevic y lo falló, y siempre pienso después que nos faltaron 2 puntos para ganar aquella liga, los 2 puntos que no ganamos aquel día. Tal vez si yo hubiera tirado aquel penalti, si hubiera sido más valiente, quién sabe si hubiéramos sido campeones.
Mucha gente que nos esté escuchando puede estar pensando, ¿por qué Schweitz no habló con el psicólogo del equipo?
No había, y no se habla, como ahora se habla mucho de salud mental y tal, y está de moda, por suerte está de moda. Hace 20 años, cuando yo era futbolista de primera, no se hablaba de estas cosas. Lo primero, yo creía que estaba loco, yo no sabía si era TOC, si era depresión, si era ansiedad. Yo sentía que estaba loco, hacía cosas tan extrañas y las quería ocultar y disimular. Era un infierno, pero yo no se lo conté a nadie porque no sabía lo que me pasaba. Por suerte para mí, hubo alguien a la que no pude esconderle todo esto y fue mi querida madre, que ya me vio en un momento dado, me vio tan mal haciendo cosas tan extrañas que me llevó a un psicólogo por primera vez, pues con 22, 23 años, y fue lo mejor que hice porque aquel psicólogo le puso nombre a lo que tenía. Me dijo, esto es trastorno obsesivo compulsivo, TOC, y tiene tratamiento y lo vamos a tratar. Y desde entonces, pues bueno, no te diré que estoy del todo curado, pero sí estoy muchísimo mejor que entonces.
No quiero contar mucho más del libro, porque lo que quiero hacer es que recomendarlo para que la gente se lo lea. Pero antes de terminar sí que tengo que decirte una cosa. ¿Tú sabes quién estuvo sentado aquí, justo en esta silla donde estás tú, hace muy pocos días? El cantante de Sidoní.
No sé por qué he pensado...
Batería allí y el guitarra aquí. Vamos a poner música, pero tuya.
Puertas que cierro una y otra vez. Apago luces, cuento hasta 10. Cientos de agujas bajo mis pies.
No sé qué pensaría la gente cuando escuchaba esta canción entonces, cuando la sacasteis, pero ahora, una vez leído el libro, aquí se explican muchas cosas en la letra de esta canción.
Sí, sí, yo, bueno, saqué un disco, fui bastante sinvergüenza, digo, porque sabía cuatro acordes y saqué un disco en el cual pues casi todas las canciones eran de amor o desamor, pero una, esta en concreto, hablaba sobre mi TOC, pero nadie lo sabía entonces. Y mírame que me has dicho que estuvieron aquí los de Sidoní.
Sí.
Fueron los culpables de que yo ahora sea artista.
Sí, vamos a contar eso.
Sí, lo cuento.
Sí, porque
muy,
a ver.
Muy brevemente, para no.
¿Qué pasó? Tú estabas concentrado jugando por ahí y tu novia de ese momento estaba en una fiesta en Barcelona, en un concierto que tocaba Sidoní. ¿Y qué te dijo?
Yo era jugador de segunda división, entonces ya en el Real Unión de Irún, y sí, tenía partido el domingo y el sábado tocaba Sidoní, no sé dónde, pero mi novia entonces estaba viendo aquel concierto. El domingo hablé con ella y por teléfono y me dice, pues muy majos los de Sidoní y tal, y cómo majos. Y sí, pues hemos salido de fiesta con ellos, hemos acabado en no sé dónde de fiesta con ellos por la mañana. Y esto me da vergüenza decirlo, porque hablar de celos es como, es algo feo, ¿no? Pero bueno, es humano, pero es feo. Tuve celos, tuve inseguridad por primera vez en mi vida. Y fue por estos músicos. Y no sé, yo tocaba la guitarra algo y me propuse, fíjate si qué absurdo esto, me propuse a mí mismo impulsivamente sacar un disco algún día y telonear a este grupo, ¿no? Algún día. Antes de eso, yo miré en internet quiénes eran, no los conocía físicamente, la música sí me sonaba, y miré, y fíjate, esto me lo van a perdonar, pero me pareció que no eran muy guapos, ¿no? Que incluso pensé, bueno, son bastante feos, pensé yo. Mira, pues el disco se llama Con celos y señales, Con celos y señales, y hay una canción que le da nombre al disco, y empieza con, te lo cuento con celos y señales, yo no compito más con feos profesionales, ¿no? Y era dedicado a los de Sidoní, ¿no? Que no se lo tomen a mal. Bueno, la cuestión es que cinco
tiene
meses...
Tiene muy buen sentido del humor.
Ya lo sé. Y cinco meses después los teloné, conseguí telonearlos en San Sebastián y cerré el círculo. Y ahora pues sé que a través del libro, yo le he mandado el libro a Mark Ross, el cantante de Sidoní, tiene mucho sentido del humor, por tanto se lo han tomado muy bien. Y bueno, pues tengo ganas de conocerlos y cerrar totalmente el círculo ya.
Seguro que sí. Es un libro, creo que muy bonito, donde aprovechas para pedir perdón por muchas cosas continuamente y que recomendamos desde aquí, subcampeón de Zuaiz Gurruchaga, que luego del fútbol tú seguiste haciendo monólogos, presentador de ETV, el programa, per cert, el programa El Foraster en la versió basca el va presentar aquest senyor que tinc aquí al costat. En fin, muchísimas gracias por haber pasado por el Catalunya Nit y hasta la próxima.
A vosotros muchas gracias.
Són les 10 i 48 minuts de la nit. El 13 de febrer és el Dia Mundial de la Ràdio i tota la programació de Catalunya Ràdio surt dels estudis. La farem des de casa dels oients. I ara escoltarem com hem sorprès un d'aquests oients que va oferir casa seva a diversos programes de Catalunya Ràdio. Un era el Catalunya Nit. I hem fet aquesta trucada. Ha anat així, escolteu.
Digueu.
Hola, que podria parlar amb en Josep Gironès, sisplou?
Sí, sóc jo.
Hola, mira, sóc el Manel Elias, truco de Catalunya Ràdio.
Sí.
Doncs trucava per comunicar-li que, si està d'acord, vindríem a fer el programa del 13 de febrer a casa seva. Atenció amb el que digui, perquè ens està escoltant més d'una, de dues i de mil persones.
Sí, quin programa, Manel? El que fas tota la nit?
Sí, el Catalunya Nit seria.
Hòstia. Em fa gràcia perquè jo sóc cadernera, però... Vol dir... Però un dia farem el mussol.
Vol dir que va dormir molt d'hora vostè o què?
Sí, però bueno. aquí no acabes tu.
Acabarem a les 11, a les 11 de la nit, de 10 a 11. Ah.
Pues d'acord, Manel, endavant.
Ho donem per fet, molt bé. És que ens ha agradat el mail que ens ha enviat i ens diu tot de coses que podrem descobrir si venim a casa vostra. Per exemple, vostè parla de tradicions que algunes ja em perdonarà, però jo no havia sentit. Per exemple, la romeria de San Francisco.
Sí, són aquells vots de poble que quan hi havia pestes o sequeres, els prohoms del poble, independentment de l'església, anaven a fer una jornada penitencial al lloc més allunyat de la població. I amb el temps, en aquell lloc més allunyat, s'hi va construir una ermita, i encara avui, el primer dissabte després de Pasqua de Resurrecció, s'organitza una romeria que encara manté els resos de fa 300 anys, en llatí.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
És espectacular.
Sí, doncs coses com aquesta, vostè ha enviat un mail molt llarg, parla també de les tortades, del cant de l'aurora, moltes coses que ja anirem comentant. Però de moment quedem així, que el dia 13 de febrer venim cap a casa seva,
Doncs d'acord, el dia... Quanta gent sereu? Quina infraestructura fa falta?
Ara això mire, l'Eli Espuny, que és la productora del programa, ara seguirà parlant amb vostè i li explica tots els detalls per posar-ho en marxa.
Doncs vinga, endavant les atxes.
Som-hi, doncs. Moltíssimes gràcies. I visca la gràcies, ràdio, no. Visca la Fatarella.
Visca.
No pengi, No pengi.
No, m'entenc.
Fins ara.
Adéu.
Doncs ja ho heu escoltat, ha quedat segellat. El 13 de febrer farem el Catalunya Nit en directe des de la Fatarella a la Terra Alta. Buscarem totes les caderneres i les convertirem en mussols, si hi ha mussols també atents. Moltíssimes gràcies per la invitació. Farem tot el possible per ser uns bons convidats. Fem una petita pausa i després DJ Molina.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Darrere una trucada al 112 hi ha moltes hores de preparació, ganes de prevenir, persones ajudant persones coordinades i especialitzades en cada situació. Un equip que comparteix la mateixa vocació i que hi és per terra, mar i aire. I a la xarxa, també. Més de 30.000 servidors públics al teu costat. Cossos de Seguretat de Catalunya. Seguretat en cos i ànima. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
Torna la Magic Line del Sant Joan de Déu. Feu un equip d'entre 4 i 20 persones, marqueu-vos un repte econòmic solidari i trieu el vostre recorregut. El 17 de març caminarem per qui més ho necessita. Inscriu-te a magiclinesjb.org. Som el que compartim.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Bon dia, buenos días.
Madre mía, pero si venís de una región que os estáis llevando inversiones de todo el Estado, victimismo no es solución.
José Luis Ábalos, president de la Comissió d'Interior.
Es una comisión que tiene que abordar uno de los escándalos más importantes en los últimos años.
Pablo Casel, bon dia.
L'amnistia que ens estan venent i se fora moltíssimes persones represaliades.
President de Foment, Josep Sánchez Llibre, bon dia.
Quan es normalitzin aquestes relacions econòmiques i polítiques, totes les empreses que varen marxar tornaran amb natural.
Rosa. No trobo normal aquesta sèrie que s'ha fet de Netflix.
Els protagonistes de cada dia els tens aquí.
El matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
Hi ha coses que es viuen de nit i quan les recordes de dia et fan sentir bé. És allò de no sé què tinc, però que bé que estic.
M'encanta.
De diumenge a dijous i de 12 a 2 de la matinada, la nit dels ignorants 3.0 et fa sentir bé. T'acompanya.
Una companyia que no es pot explicar.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
Ja tinc aquí al meu costat l'Olga Clapés. Bona nit.
Bona nit.
Això vol dir que aprendrem alguna cosa segur. A veure, avui amb quina paraula heu estat al Departament d'Assessorament Lingüístic mirant que féssim les coses bé?
Mira, aquests dies amb el judici del cas Alves ens heu preguntat molt per la paraula presumpte. Però no només per la paraula, sinó pel concepte en si i per tot el que implica, eh?
Ja començant per pronunciar-la bé.
Exacte, pronúncia i grafia, eh? És presumpte i presumpció, amb una sola S i, per tant, pronúncia sonora, i amb una P darrere de la M. Quan hem de preservar la presumpció d'innocència d'algú a qui s'atribueix un fet delictiu, podem dir presumpte autor, suposat autor, possible autor o persona a qui s'atribueix algun fet. No diem el presumpte acusat s'ha negat a declarar, sinó l'acusat s'ha negat a declarar. Per què? Perquè quan s'acusa algú, se l'acusa d'uns fets independentment de la presumpció d'innocència. Tampoc apliquem el terme presumpte a fets, perquè els fets no poden ser innocents, eh? Per això no diem que han detingut algú per una presumpta agressió, sinó que l'han detingut acusat o acusada d'una agressió. També podríem dir que algú és sospitós de... Però quan estem davant d'un fet cert, sense que hi hagi un sospitós concret, no ens cal protegir aquesta presumpció d'innocència de ningú i, per tant, no diem que la policia busca el suposat autor d'un robatori, sinó que busca l'autor d'un robatori.
Sí, sí, que fem un abús del presumpte també. I del suposat, Déu-n'hi-do els periodistes. També, molt bé, també. Doncs moltes gràcies. A veure si ens ho anem anotant i ho anem aplicant bé.
Molt bé, bona nit.
A fight, they didn't even make the sound. I found a way to let you in, but I never really had a doubt. Standing in the light of your halo, I got my angel now. It's like I've been awakened.
Aquesta l'ha escollit en Tomàs Molina i de seguida ens diu el per què. Ell també té una estela que ens avisa que ja el tenim aquí. Tomàs, bona nit.
Molt bona nit. És aquest Halo de la Beyoncé, aquest hit total que hem triat per aquesta nit. Halo és aquest halo, aquesta rodona que avui moltíssimes persones han vist que envoltava el sol. Aquests núvols alts fan aquest efecte òptic i en general són un avís d'alguna cosa que ha de venir. Què és el que ha de venir? Doncs aquest canvi de temps que segueix, almenys sortint-nos en els mapes, anunciant-se en els nostres mapes, de precipitacions que a partir de la tarda de dijous poden afectar ja algun punt de l'Alt Pirineu i que divendres, dissabte i fins i tot una part de la setmana vinent continuarà portant-nos precipitacions. No gran cosa, eh? Són un parell, tres fronts que creuaran, com jo diria, un mes de febrer normal. De moment, demà serà un dia, després d'avui, gris, demà serà un dia més clarianes, amb més estones amb sol, tot i que la tarda es taparà bastant cap a l'àrea de l'Alt Pirineu. En principi, tot i que es tapi, no sembla que hi hagi d'haver precipitacions. Ara, dijous sí, dijous al matí hi haurà clarianes, però la tarda s'anirà ennuvolant, i aquesta sí, que creiem ja que ens donaran els primers ruixats cap a l'Alt Pirineu i a l'Aran, amb una cota de neu que baixarà fins als 1.600 metres. I és que les temperatures també a finals de setmana, aquest halo d'avui, ens anuncia una baixada, una normalització de les temperatures.
Moltes gràcies, Tomàs, i la seva aureola. Fins demà.
Fins demà.
I woke up to the morning sky first. Baby blue, just like we rehearsed. When I get up off this ground, I should leave back down to the brown, 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 till I'm clean.
Per acompanyar-nos a la sortida sona Black Pumas. Aquesta cançó és Colors. I avui cedim l'última paraula del Catalunya Nit a una persona que n'ha vist de tots colors i que ha passat de les reixes d'un centre penitenciari a una alegria desbordant. Avui ha rebut una notícia realment gratificant. Tornem demà a les 10 de la nit.
Bona nit. Soc Efren Parera i Coma, de Berga, 50 anys. I avui per mi, sí, ha estat un dia genial. Resulta que fa uns 2 anys vaig ingressar en un puesto que es diu Lledoners. per pagar una pena i per la meva vida, que se n'anava a Norris, i em vaig dedicar a aprofitar l'estona i escriure. I avui un editorial m'ha comprat els drets del primer llibre, que es diu L'Arran. És una novel·la curta que passa a Roma, és una intriga romàntica amorosa on m'he intentat buidar, i ho he aconseguit, i forma part d'una trilogia que són dos llibres més. Re, a la vida, cada dia una mica. Sí que ens passen a tots desgràcies, i tots sempre anem amb el fuet al cul parlant clar i català, però pas a pas, mica a mica. Sempre hi ha un plest, sempre hi ha una corda on et pots agafar. Re, que tingueu molt bona nit endavant i sempre una rialla, sempre. Bona nit. Gràcies.